També el mes de maig anirem el dia 30 a l'auditori a escoltar els planetes de Gustav Holst. El preu a l'auditori sempre és més econòmic, és de 30 euros pels socis i 32 pels no socis. Bé, i ara espereu que sempre us dic el mateix, sisplau, mòbils silenciats, per favor. I ara doncs, anem per la conferència d'avui, que és amb el Marcos Ibáñez Llop, és professor de la Universitat Pompeu Fabra, que és la universitat que ens tutela l'aula. Ell va venir ja el 2022 i a les evolucions que fem cada setmana ens veu dir doncs, que torni. Han trigat una mica però ha tornat. Ell és enginyer de camins, canals i ports per la Universitat Politècnica de Catalunya, especialitat en transports i urbanisme. Té formació específica d'economia i dret urbanístic i experiència com a enginyer a l'àrea de planificació i estudis territorials de la Direcció General d'Urbanisme del Departament del Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i també experiència en el Servei de Documentació de la Direcció General d'Urbanisme del mateix departament. A més a més, el professor de la universitat ens diu que també és professor de secundària, per tant ja està basat doncs, en explicar, que ens explicarà molt bé. Avui ens parlarà de matemàgiques. Ens donarà una visió del tarannà humà de les matemàtiques, com ja va fer una mica la primera conferència, que està basat en el concepte d'eina d'ajuda de les persones, que avui de vegades les matemàtiques ens pensem que és una cosa molt abstracta i no ho és tant, bueno, ja ens ho explicaràs. I amb aquesta conferència d'avui tanquem la programació del segon trimestre. El mes que ve, el dia 1 d'abril, començarem amb el tercer trimestre d'abril, maig-juny, i que tornem per la finalització del curs 2024-25, que déu-n'hi-do, que ha passat ràpid, si més no per nosaltres des de la Junta ens ha passat molt, molt ràpid. Bé, avui ara gaudim de la conferència del professor doncs, Marcos Ibáñez Llop. Gràcies.
Molt bé, gràcies a vostè. Bona tarda, moltíssimes gràcies per venir. Em sentiu bé? El micro bé? Estupendo. Moltes gràcies per venir. Jo la veritat és que em convidéssiu una vegada a parlar de matemàtiques ja, ostres, té un gran mèrit, no?, de fer-ho, però que em convideu dues vegades jo ja no sé què dir, realment ja és una cosa que realment és espectacular, no? Llavors, intentaré que sigui una cosa amena, que no sigui una cosa pesada i que parlem una mica del mateix fil que vam parlar doncs, l'altra vegada que vaig venir, no? Una mica l'aplicació quotidiana de les matemàtiques i aquesta vessant més natural, barrejada amb moltes coses, moltes curiositats, tonteries, si voleu, alguna, però bueno, que d'alguna manera representin el mateix que representàvem el que vaig dir l'altra vegada. No? Les matemàtiques són una cosa que les estem fent contínuament, igual que quan hem dit que hem calculat quant de temps ens costaria arribar fins aquí. O quant de temps em costarà a mi explicar tot el que vull explicar, que a més ara m'ho preguntava la Mercè, o si he anat a comprar taronges, aviam si estaven cares o barates, això també són unes certes matemàtiques, o fins i tot hi ha una manera més íntima, no? Quan una persona li diagnostica una malaltia, per exemple, hi ha dos números que l'acompanyen constantment, no? Una és el percentatge de probabilitats que té que allò surti bé, no? I l'esperança de vida, dos anys, tres anys, deu anys, 50 anys, no ho sé. Aquests dos números acompanyen la persona d'una forma íntima durant tot aquest procés, doncs, si voleu, més personal. No? Jo crec que les matemàtiques són una cosa molt humana, encara que no ho sembli, i sovint fem més, encara que no ho sembli, fem matemàtiques més amb el cor, a vegades que no amb la calculadora. No? Llavors avui, en aquest seguit de coses que us volia explicar, potser no tindrà un fil tan històric com l'altra vegada, però sí són diversos temes que vull donar unes pinzellades. Una és com mesuren les matemàtiques el temps, aquest esforç que han fet, no només el temps, sinó també l'espai, diguem-ne la Terra, no? Aquestes mesures veureu que són coses curioses de saber. Amb aquest intent tan ambiciós de les matemàtiques, de controlar-ho tot, de mesurar-ho tot, d'avançar-se a tot, a vegades s'han ficat elles mateixes amb alguns autèntics problemes. És a dir, maleïts números, alguna vegada ens passarà que trobarem algun problema autogenerat per les pròpies mates. No? Les mates de butxaca és una forma de dir, bueno, veieu que no només estarem estudiant el temps i els estels i la Terra, sinó també coses que portem a sobre i que estan governades, diguem-ne, controlades per les matemàtiques. L'altra vegada vam fer algunes coses de temes de probabilitat i que si la loteria, que si no sé què, que aquestes coses, bueno, voldria donar un pas més en aquesta part, això que he posat de la sort pensada, ho diré així, de la gent que diguem-ne ha utilitzat aquests càlculs a favor seu i bueno, quines coses han passat. No? Aquesta ambició tan gran de les mates d'abarcar-ho tot, doncs, bueno, al final genera unes certes paradoxes i unes certes coses que de la seva pròpia formulació a vegades les mates cometen errors i no sempre funcionen tan bé o no tenen, tot i que sigui una de les coses que més veritat tenen, potser no sempre tenen tota la veritat. Bueno, doncs mirarem un parell de paradoxes per acabar, que seria no t'ho creguis tot, això ho deia, alguna coseta. I no em puc estar, potser per fer de pont entre alguns capítols, donar unes pinzellades ni que sigui sobre la vida d'alguns matemàtics, he volgut dir matemàgics per fer una mica el joc de paraules de la conferència, personatges no cèlebres però sí molt importants a la història de les mates i que jo crec que bueno, unes pinzellades doncs mira, no m'he pogut estar de vosaltres. No? Bueno, com deia la Mercè, vaig venir aquí ja fa un temps, llavors quasi sortiria bé començar dient allò de, com decíamos ayer, que va dir Fray Luis de León i va dir Unamuno també, doncs bueno, casualment puc citar Fray Luis de León per un tema matemàtic. Fray Luis de León, en el moment que es fixa el calendari que nosaltres tenim ara, per això deia que el primer apartat seria mesurar el temps, doncs han de modificar el calendari de Juli César. Juli César es troba quan arriba a ser emperador, es troba un calendari molt erràtic de 10 mesos de 36 dies. Això és una cosa que s'adapta fatal a l'any solar, no? Perquè l'any solar són 365 dies, doncs 10 mesos de 36 comença un error anual molt gran, no? Doncs bueno, Juli César és qui fixa aquell calendari, provoca hi ha un any, que té 445 dies, perquè com que porten tant desfase l'han de corregir, i a partir d'aquí comença el calendari julià de Juli César, que és el que nosaltres més o menys quasi coneixem. Però què passa? Que el calendari de Juli César, el calendari julià, que dura des de l'any 46 abans de Crist fins al 1500 i pico quan se n'adonen, d'aquell any solar són 365 dies amb uns 11 minuts, més o menys, de desfase. Clar, 11 minuts de desfase multiplicats pel 1500 i pico, que és quan va viure Fray Luis de León i el papa que va impulsar això, ja portaven 11 dies de desfasament respecte de l'any solar, del calendari natural, diguem-ne, no? Llavors, un grup de científics de la Universitat de Salamanca, en els quals estava en Fray Luis, estem en un col·legi religiós, per tant, veureu que surten moltes coses de religió, jo no ho sabia, però a més sortiran sense voler, no ha sigut un ànim de res. Bueno, doncs prenen dues decisions. La primera... Ui, perdó, que m'he passat. Li he donat tantes ganes que m'he passat. Bueno, la primera és mantenir aquest dia tan estrany que tenim, que és el 29 de febrer. El 29 de febrer és un dia de cada 4 anys, però clar, se'n van adonar que s'havien passat. Llavors el que faran serà corregir aquest 29 de febrer, seguirà sent cada 4 anys, però els anys que acabin en 00, anys seculars, diguéssim, aquest últim seria el 2000, doncs aquells anys no seran, no hi haurà 29 de febrer, no seran de traspàs. No seran bixestos, també és correcte en català, és de traspàs com és natural, però bueno. Doncs els que acabin en 100 no seran bixestos, no seran de traspàs, excepte que siguin múltiples de 400. El 2000, que és l'únic que hem viscut nosaltres, i segurament l'únic que viurem, no? Jo crec que el 2100 ja no ens pillarà, doncs va ser un any bixest, va tenir el seu 29 de febrer, perquè la correcció que vam fer és aquesta, no? És l'edat que aquest 29 de febrer, un de cada 4 segles, no hi fos. O 3 de cada 4, perdó. O sigui, el 1700 no va ser bixest, el 1900 tampoc, el 1900 tampoc, el 2100 no ho serà tampoc. L'altra decisió, aviam, aquí, és que clar, portaven aquest desfase de 11 dies. Amb aquests 11 dies van dir, ostres, ara què fem? Bueno, doncs directament van fer anul·lar 11 dies del calendari. Directament al mes d'octubre de 1582, doncs es van carregar 11 dies, perquè és aquest desfase que havien acumulat al respecte de l'any solar. Bueno, amb la mala sort que Santa Teresa de Jesús doncs va morir el 4 d'octubre i pues mira, va ser enterrada el 15 d'octubre. Bueno, una vella més llarga de la història, suposo, no? De 11 dies, però realment és un únic dia. No? La curiositat respecte a això és que això tot ho impulsa el papa Gregori de Roma, lògicament. I clar, això és una cosa per corregir el calendari a tot arreu. Doncs bueno, a molts països van trigar un temps en aplicar-ho i els que més van trigar, que són els anglesos, ja sabeu com són els anglesos, són els suyos, i van trigar com 2 segles. Llavors hi ha una cosa, que no té més importància, però és una curiositat, que és que sempre es diu, i ara es dirà quan sigui el dia de Sant Jordi, que Shakespeare i Sergi Cervantes van morir el mateix dia. No és veritat. Shakespeare va morir el 23 d'abril, efectivament, de l'any, crec que del 1616, el 23 d'abril del seu calendari. Cervantes va morir el 23 d'abril del nostre calendari. Per tant, Cervantes va morir 11 dies abans. No és veritat que morissin el mateix dia. Però, clar, associat al dia del llibre, és maco. Deixa'm així. Per què? Però realment no és així. No és així. No va passar. I els anglesos fins a l'any segle XVIII realment no accepten, no? Fins i tot hi ha una... L'astrònom, el Kepler, diu... ¿Cómo va a decir? Los protestantes prefieren que su calendario esté en desacuerdo con el sol a que esté de acuerdo con el Papa. Es decir, no es para contarle la contraria al Papa, pues ya van... No hi havia manera, ¿no? ¿Vale? Seguimos una mica. Una cosa que me sembla ver mirant aquest tema, és que la Santa Teresa de Jesús va viure 67 anys. Això és moltíssim per la seva època. L'esperança de vida en aquell moment era de 35-40 anys. Era la meitat del que ella va viure. És a dir, ella va viure el doble. I aprofito per introduir aquest concepte que sempre sentiu a vegades de l'esperança de vida. Sempre diu, no, és que l'esperança de vida és aquesta. Això és aquest número que està en groc, no? 80 i pico pels homes, 85 i pico per les dones. Bueno, sí, però això és el néixer. Aquest valor està calculat al néixer. Això és un valor que es calcula fent la mitjana de tothom. Dels anys que viu tothom, que mor a totes les edats. Clar, si jo tinc 50 anys, doncs, home, jo abans dels 50 ja no moriré, perquè ja no m'he mort, ja no moriré. Per tant, la meva esperança de vida serà la mitjana de la gent que viu més de 50 anys, la que viu menys no. Per tant, això és una certa paradoxa, però que a mesura que anem complint anys, realment l'esperança de vida augmenta. Perquè nosaltres, diguem-ne, ja no ens hem mort abans, no? Llavors és un càlcul, és una mitjana que canvia, que va canviant. Per tant, bueno, és una cosa que és una simple curiositat. Però... He mirat més coses, aprofitant, tirant d'aquest fil, jo sol em vaig estar enredant i vaig estar veient que en això de l'esperança de vida, aquesta dada que deia, realment fins al 1900, és en el segle XX quan explota, per dir-ho així, fins al segle XX l'esperança de vida estava en 35 anys. És poquíssim, no? I realment durant tot el segle XX és quan augmenta fins als valors que estem ara, no? Mireu el pic de mortalitat, això és la mortalitat durant tot el segle XX. Fixeu-vos aquests dos pics, identifiqueu què deuen ser. La guerra, i l'altra? La grip, La grip del 19. La grip del 19, clar. Ser un Covid però sense res, no? Sense la grip del 19, Jo me'n recordo la meva iaia explicava que sí, que es moria gent jove, que tal, que realment sí. Realment és una cosa. Però fixeu-vos, ostres, és curiós que des del temps de Santa Teresa l'esperança de vida no havia avançat. Entre el 1500 i pico i el 1900 seguia sent de 35 anys. Una barbaritat. Jo tinc una nena petita, soc pare, llavors ja sabeu, els pares som molt pesats, els nostres fills, doncs jo no m'he pogut estar de ficar aquesta, que és la dada també curiosa del segle XX de la mortalitat infantil, no? Ostres, és tremenda, no? Ha baixat pràcticament a zero des d'uns valors molt terribles, Sumant els nens, els bebès, diguem-ne, i els nens, suma pràcticament un 10-15%. Això és moltíssim, és moltíssim. Perdona, no, sí, ho dic bé ja, 10-15% i reduït més o menys a zero, no? És una cosa que és una mica esgarrifosa, no? Que hagi hagut d'esperar al segle XX a que això passés, no? Bé. Això seria una mica el que jo deia la primera part de mesurar el temps, no? Si volguéssim mesurar l'espai, doncs, bueno, també tindríem aquesta base matemàtica. L'altra vegada vaig utilitzar aquesta frase del professor Puigadam, que és un professor d'institut del segle XX, amb els llibres del qual jo encara vaig estudiar, i que deia que la matemàtica neix en el moment que l'home es va sentir matemàtic quan l'afany de retenir allò que era seu. És a dir, necessitava comptar el seu ramat i mesurar les seves terres, no? Doncs, bueno, això, evidentment, amb les mates va anar molt més enllà, no? Hem vist que ara el que hem fet era mesurar el temps. Fixeu-vos que tots aquests càlculs que estàvem dient només era adaptar-se a l'any natural, a l'any del sol. És a dir, no estàvem volent explicar res, sinó senzillament adaptar el calendari a la cosa natural. No? I la mesura, doncs, no només a les seves terres, sinó a mesurar, jo crec, la terra sencera. No? Les matemàtiques han tingut un protagonisme tremendo. Començant... Ui, que li dono tantes d'això que passo dos. Començant per aquesta anècdota del segle III abans de Crist, un geòmetre grec, Eratòstenes, Doncs rep la notícia de que en aquesta ciutat d'aquí, a Siena, que es diu, ja ho diré, aquella que hi ha la presa, Assuan. Doncs a Assuan hi ha un lloc on el dia del solstici d'estiu i a les 12 hores solar, diguem-ne, no hi ha ombra. Entra el sol totalment vertical. Es veu que hi ha un pou on entra el sol totalment vertical. I aquest diu, ostres, com pot ser? S'espera aquest dia, no només se'n va a Assuan o a Siena, és igual, sinó que també ho va a El Cairo, a Alejandria, no? I allà sí que hi ha una mica d'ombra. Fixeu-vos que només amb això ja podríem deduir que la Terra no és plana. No sé si és una taronja, una patata, però plana no és. Vale? Bueno, per això. Doncs ell, només sabent això, fa un càlcul de triangles senzillíssim, perquè només és mesurar aquest angle i ja està, i mesura el radi de la Terra. És molt gran el que va fer, va mesurar la distància entre Alexandria o el Caire i Siena, que són 700 i pico quilòmetres, i li surt un radi de la Terra de 6.317. La realitat són 6.378, és un error de l'1%, és un càlcul fabulós. Per haver-ho fet d'aquesta manera, és un càlcul fabulós. No? La història dels geòmetres grecs està plena de realment coses fantàstiques, amb unes limitacions de càlcul tremendes i que ells doncs, realment avançar. Ui, però bueno, m'he passat amb el Colacao avui, Vale, ja està. Aprofitar el mateix plantejament de càlcul. Una cosa que podíem calcular molt xula, no? On està l'horitzó? Quan nosaltres ens posem aquí mirant el mar, a l'estació del tren mateix, on està l'horitzó? Quan dius, està molt lluny, no? No està tan lluny. Realment, si estàs a peu pla, fent aquest mateix càlcul, clar, la Terra és rodona i té una curvatura imperceptible, si vols, la nostra molt petita, però que arriba un moment que jo ja no hi veig. Aquesta distància és la de l'horitzó. Molt bé, doncs si féssim el càlcul purament geomètric, s'entén purament geomètric, a peu pla, nosaltres estem veient 5 quilòmetres. L'horitzó aquest, així romàntic i tal, són 5 quilòmetres. No és més. En canvi, el fet que la curvatura de la Terra sigui tan imperceptible fa que la meva altura d'observació, canviï molt. Només de pujar a 500 metres ja estaré veient 80 quilòmetres. Si sóc capaç de pujar un pic de 2.000 metres, estaré veient 160. Hi ha gent que diu, no, pues he anat, s'acaba el mateix i es veu Mallorca. No és impossible. Una altra cosa que el que no estàs veient són les platges de Mallorca. Estàs veient les muntanyes de Mallorca, perquè l'observador està més alt i el que veu, diguem-ne, l'objecte, també està més alt. Vale? Hi ha altres factors, Aquest és un càlcul purament geomètric, sabeu que l'aire, per exemple, és més dens, més baix, és menys dens, més alt, es veu millor. Per tant, hi ha altres factors. Però el càlcul geomètric, d'on està l'horitzó, literalment, on està l'horitzó, doncs és aquest, Segon, que no m'ho descuida res. És que em faig ombra jo mateix. Bueno, les matemàtiques sempre han fet coses molt transcendents i molt importants i altres que no serveixen per res, però són boniques. Aquesta és una d'elles, no? Això és la posició del Sol. Si tu fas la foto des de la mateixa hora, cada dia, els 365 dies de l'any, veuràs que el Sol traça aquesta forma, que és la lemniscata, que és una fórmula, que té una fórmula matemàtica i que realment és la forma com d'infinit, més o menys com d'infinit. Aquesta foto va ser no sé quin premi de l'avantguàrdia de fotos o no sé què. I, bueno, senzillament això també es pot formular matemàticament, encara que sigui una cosa però que no té cap utilitat pràctica, no? Diguem-ne, no té cap importància pràctica. Vale? Bueno, per fer una mica la transició cap al pròxim tema, com deia, el que farem serà parlar d'algun personatge que m'agradaria donar les pinzellades sobre ell. Començo per un de més antic. El papa de l'any 1000, el papa Silvestre II, és un noi francès que es diu Gerbert d'Aurillac, que del poble d'Aurillac, clar, que amb una visita allà del comte Borrell se l'emporta cap al monestir de Ripoll i allà doncs pren contacte amb llibres àrabs traduïts. L'edat mitjana té una molt mala fama, i doncs, ben guanyada, no? Una molt mala fama amb el tema científic i de tot això, i és veritat. Però sí que és veritat que hi ha una feina de traducció de documents hindús, àrabs, cap al llatí, que això fa que després el Renaixement es trobi aquesta feina feta i pugui fer uns avanços molt importants. No? Bueno, ell allà pren contacte amb la matemàtica àrab, desenvolupa la seva afició per les matemàtiques, un científic, intenta i no aconsegueix generalitzar l'ús dels números decimals directament. Penseu que en aquesta època encara s'escrivia 744, és a dir, no s'escrivia amb números, sinó amb lletra, i altres avenços de càlculs, de comptabilitat i tal. I també és un inventor. Inventa un àbac, l'àbac de Gerbert, que es diu el seu nom, una sirena a vapor d'aigua, i se li deu, ara que parlàvem del cel, diguem-ne, l'extensió Europa de l'astrolabi, no? Que és com el telescopi medieval, no? Telescopi medieval. Va ser acusat d'heretgia i bruixeria, perquè amb això que va estudiar amb llibres àrabs, fins i tot hi havia la llegenda que havia viscut a l'Àndalus, cosa que era mentida, fins i tot que havia tingut una aventura amb una noia, que el seu pare era una espècie de mag satànic, i ho havia fet per robar-li els llibres, perquè així hi hagués un papa que fos enviat de Satan i coses d'aquestes, no? Li van explicar tota mena de borrades. Però és un personatge, jo crec, legendari de la història, no només de les mates, sinó en general, no? I que, bueno, s'ho podria tenir una pel·lícula, no? No sé si algun... Podria fer una pel·lícula aquesta persona, jo crec, eh? És realment un personatge, doncs, legendari, jo crec. Hi ha un institut a Sant Fruitós de Bages i un col·le a Sant Cugat que porten el seu nom. No porten el nom del papa, sinó el nom d'ell, Gerbert d'Aurillac, i es diuen així, eh? A veure, un segon. És que si no se m'apaga. Bueno, això que deia de l'enumeració decimal, que vol posar en marxa el senyor Gerbert, el papa Silvestre, doncs era realment un problema, perquè, i amb això passo a la tercera, al següent pas, perquè realment, ostres, les matemàtiques sovint, amb les seves pròpies limitacions o autolimitacions, s'han fet autèntiques... bromes passades, diguem, autèntiques bromes passades. La primera del que vam parlar l'altre dia i que va acabar amb un assassinat és aquesta, que us diré ara, el teorema de Pitàgores, la secta, perquè eren una secta dels pitagòrics, uns molt contents que tenien el seu teorema, però passa una cosa, que és que els grecs només treballaven amb números enters o fracció d'enters. És a dir, 2 partit per 3, 7 partit per 9, el que sigui. És a dir, números enters o fracció d'enters. Llavors arriba un senyor un pitagòric, diguem-ne, de la seva grup o secta, com vulgueu dir, que diu, bueno, vale, però si tinc un triangle rectangle, que un dels catets és 1 i l'altre també és 1, quan fa la hipotenusa? Clar, 1 al quadrat, no? Al costat d'aquest altre serà 1 quadrat, 1 quadrat, fer, per tant això seria arrel de 2. Ostres, quin número és arrel de 2? Bueno, doncs el senyor Hipasó, Metaponto, que era el pitagòric aquest, doncs demostra que aquest arrel de 2 no es pot expressar ni com a enter ni com a fracció d'enters. Clar, això és una crisi fenomenal dins de les matemàtiques i dins dels propis pitagòrics, no? Com van arreglar això? Doncs, bueno, els pitagòrics ja dic que eren una secta, el que fan és... Bueno, hi ha diverses teories, no sabrem mai quina és la veritat. Una és que el fan fora i posen una tomba, dient amb el nom d'ell, com per dir que s'havia mort per ells. Una altra és que es va suïcidar, que va morir en un naufragi o no sé què. Una altra que, diguem-ne, diguem-ne, el van ajudar a caure a l'aigua, i una altra que va ser el propi Pitàgores qui el va... Això, bueno, no sé, això no ho sabem mai. Per tant, ui, una altra vegada. Bueno, això el que faran els pitagòrics una vegada s'havien desfet del pobre Hipasó és dir-ne que és un número inconmensurable i seguir amb la geometria. De totes formes, reitero la meva admiració pels geòmetres grecs, que arribaran a uns resultats realment fantàstics, no? Aquesta limitació que tenien els grecs realment no és res comparada amb la dels egipcis. Els egipcis encara se la feien més grossa. No podien escriure fraccions, només que fossin de numerador 1, és a dir, que la part de dalt fos compartit per el que tu vulguis. Però no, els 2/3 sí que l'acceptaven, però només acceptaven fraccions que fossin amb numerador 1. Encara que hagués de fer com una suma, eh? No podíem escriure 5 partit per 6, sinó que havia de ser 1/2 més 1/3. No podíem fer 2/5, sinó 1/3 més 1/5. És a dir, tota l'estona descomposant, ells demostren i saben que qualsevol fracció es pot descomposar amb suma de fraccions que tinguin numerador 1. Sí que és cert que fem una mica de trampa, no? Aquí és una... Ui, perdó, ara sí que m'he passat. Perdó que m'he passat. He tocat el botó que no era. Aquí. Doncs... Espera, m'ho ensenyem un moment. Vale, també és una mica de trampa, eh? Que 3 partit per 7, evidentment és... 3/7, és 1/7, és 1/7, és 1/7. És un poquito de trampa, però sí és veritat que ho han fet. I amb tota aquesta limitació, resolen problemes realment molt complicats. Hi ha un papiro que és del any, fixeu-vos, 1650 abans de Crist, que és un recull com de problemes, sobretot de gaire mercantil, i que, per donar un exemple, proposa aquest exemple que es podria posar perfectament a una escola, perquè és una equació normal i corrent, que diu la suma d'una determinada quantitat, x, amb els seus dos terços de x, la seva meitat, un terç, o sigui, x partit per 2, i el seu setè, x partit per 7, dona 33. És a dir, això seria una suma, x no sé què, x no sé què, igual a 33. Si tu la resols, aquí era un resultat, diguem-ne, poc amable, que és aquest, ostres, una altra vegada, que tio, És que m'estic equivocant de... Com a... No és igual. Sí, sí, no, ja, ja no ho assenyalaré, perquè si no... Sort d'aquest resultat. Doncs bueno, els egipcis se les ingenien per escriure-ho així. 14 més 1 partit per 4, 1 partit per 56, bla, 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 bla. Això està resolt amb el papir aquest d'Ames, que realment és una meravella com fan aquest esforç d'adaptar-se a la seva, dins de les seves limitacions, doncs a resoldre tots aquests problemes. Això serien els maleïts números. Bueno, no em puc estar d'explicar-vos això, de parlar una mica d'això, perquè a part de maleïts números, al sentit dels nostres problemes, hi ha alguns números que nosaltres hem decidit que no los queríamos, que eren maleïts, i un era el 13, no? El número 13, òbviament tots sabem la fama que té, no? Representa que és perquè Judas va ser el 13è convidat a l'últim sopar, i, bueno, es va trair a Jesucrist, Jesucrist va ser crucificat el divendres 13, els nòrdics, perquè també és cultura, diguem-ne, occidental, els nòrdics, doncs, hi ha un déu que va ser el 13è també a arribar a una festa on es va convèncer un altre perquè matés a un altre déu, en fi, també és una cosa tal. Per exemple, és curiós perquè això és a la cultura occidental, és a dir, al Japó, que no m'equivoqui, jo diria que el Japó és el número 9, és el número 9 exacte, perquè el número 9 en japonès sona molt similar a la paraula patiment, i llavors, en japonès també, òbviament, Llavors es veu que això és un símbol com de mala sort. A la Xina és el número 4. A la Xina és el número 4 perquè es veu que la mort, la paraula mort, també sona com 4. En xino, no sé com es diu. Doncs clar, a més els xinos són encara més... Ara jo criticava els anglesos, no? Però els xinesos encara són com més obsessius i hi ha gent fins i tot que diuen que paga a les companyies telefòniques per no tenir un número que tingui el número 4. Són molt obsessius amb això i doncs... una mica. Sembla que això està tan arrelat que fins i tot han passat coses com que la NASA, després de l'accident de l'Apollo 13, va deixar de posar número a les seves missions. Ara tot es ven unes lletres, unes coses, uns codis, però ja han deixat de posar números per evitar aquestes coses de la mala sort. Una companyia belga, aèria, una companyia d'avions, que és Brussels Airlines aquesta, arran de protestes de la gent, és a dir, no perquè ells ho fessin així, tenien un logo que es veu que era com una B, no?, de Brussels, no?, que tenia 13 puntets. Doncs, perquè això donava mala sort, van haver d'afegir un 14è punt, perquè no fos perquè la gent va protestar. Fins i tot si compres un bitllet d'aquesta companyia no hi ha fila 13. Directament de la fila 12 saltes a la fila 14. Demanat per la gent, Que ningú, es veu que ningú volia seure a la fila 13. I, bueno, en fi, aquesta última ja la veieu. Ningú a Espanya té el DNI 13. El 12 el té la infanta Elena i el 14 el té la infanta Cristina. Seria molt fàcil ara dir alguna cosa al respecte de que el seu pare, com que ja ha tingut aquesta vida, poder sí que hi ha algú que té el DNI 13, Però si no ho diuen a la tele, jo no ho dic. El número 13 realment ja, matemàticament, des del punt de vista matemàtic, no té més drama, diguem-ne, que és el que segueix el 12. El 12 és un número molt maco, és les hores del dia, els signes del zodíac, els mesos de l'any, és un número divisible per 2, per 3, per 4, per 6, és un número que realment doncs és molt perfecte, i el 13 va després i és un número primer. Unes nenes de segon de l'ESO, 13 anys, van fer un treball molt simpàtic on demostraven que realment el número 13 no passa res. Van mirar, per exemple, entre moltes altres coses, el treball era molt més extens, però agafo dos flaixos. El número d'accidents que hi havia cada dia del mes. Doncs veieu que el dia 13 no passa especialment massa més cosa que qualsevol altre dia. I el número de morts, el mateix. L'únic dia que hi ha una mica menys, veieu, és el 31, per la senzilla raó que no tots els mesos tenen dia 31, per tant, per això n'hi ha menys, Però que, particularment, el dia 13 no té res d'especial, No és un número que realment, matemàticament, no hi tenim res a dir, Maleïts números, i realment el número maleït. Aquest sí que és el número maleït, el 666. Aquest sí que és un número que té autèntica mala fama, no és un maleït número, sinó un número maleït. Això ve directament de la Bíblia, que diu això. Aquí hi ha coneixement. Qui tingui enteniment que compti el nombre de la bèstia i aquest nombre d'home, i la seva xifra és 666. Ah, no et diran res, no, aquí, de l'escola aquesta, que no diguin que satanitzant o el que sigui. Bueno, el 666 ve, a part d'aquesta expressió, que a més surt en el capítol 13, és la descripció hebrea, una cosa que era la gematria, no la geometria, sinó la gematria, que era una espècie de cosa que ells feien servir per donar-li un codi, com un número, a cada lletra. Llavors, la transcripció de Neró César diuen que 666. Hi ha com debat perquè es diu que aquesta transcripció no seria exactament 666, sinó 616. Llavors, ni tan sols el número seria correcte, però ara ja, a veure qui ho atura, no? Després de tants anys. Fins i tot hi ha hagut qui ha trobat que fent aquest paral·lelisme, no? Si a la A li dono un 100, a la B un 101, a la C un 102, la paraula Hitler resulta que suma 666. Bueno, no sé, les coses aquestes, no? S'han dit moltes barbaritats, eh? També és que és com el triple intent, com que el 7 és el número de la perfecció divina, no? Doncs el 666 com el triple error, no? El triple intent fallit del dimoni per arribar a ser el 777. O que com que el 999 és la gran potència de la Santíssima Trinitat, no? 3x3, 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 doncs el 666 és aquest al revés. No sé, s'han dit totes barbaritats. La realitat és que numèricament o matemàticament té certes particularitats. És un número triangular, no sé si recordeu dels números triangulars, els que poden ficar, no? El 3, 1, que es fan fent puntets en forma de triangle. El 666 és un número triangular, potència de números primers, algunes coses, però no té res especial. Realment no té res especial. No tinc por, no sé, no. Res especial, eh? Bueno, per sortir del tema diabòlic, una cosa que és, que ja diguem, per passar la part divina, deixar la part satànica, hi ha una cosa que trobem a molts llocs i que a Catalunya la més nomenada és la que trobem a la Sagrada Família, que és el quadrat màgic. El quadrat màgic podríem considerar una espècie de predecessor dels... Això mateix. Això mateix. Sumant... No, de tota la raó. Si, mireu, si sumeu, 13 més 2 més tal, 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 8 més 10 més 10 més 10, totes les files sumades donen un número. Totes les columnes sumades donen aquest mateix número. I les diagonals sumades també donen aquest mateix número. Aquest és de la Sagrada Família, és dels més coneguts. Per tant, el resultat és de Crist, 33. En tot, és que clar, no sé si estic allò per dir-ho, però... també hi ha com el rumor de que podria ser que 30, que ja havia el rumor de que en Gaudí era masó i que els 33 graus de la masoneria poder també van partir els tiros. Però com que això no ho va fer realment en Gaudí perquè ja s'havia mort, ho va fer l'arquitecte Subirats, que és el que ve després, doncs tampoc no ho sabrem mai si és una cosa o és l'altra, no? Això... que no vull descuidar, eh? Va, per saltar una mica hi ha la cosa més quotidiana, que ara estem una mica amb la cosa més històrica i tal. Deixem-me que utilitzi com a pont un matemàtic no tan antic com el papa de l'any 1000, que deia, que era l'Evariste Galois. És un jove francès. Quan dic un jove és perquè doncs va morir als 20 anys. Va començar a estudiar matemàtiques als 15 i morirà als 20 anys, neix al 1811. És un jove doncs, molt rebel, el típic que no accepta les normes. De fet, ell intenta que entrar a la universitat abans d'hora i no el deixen, i perquè bueno, passa el que passa amb molts matemàtics i molts científics en general, no? Gent que sap molt de lo seu, però que de la resta de temes són persones a vegades inadaptables a la vida real, no? I potser era el cas d'ell perquè va suspendre tota la resta d'exàmens, excepte les mates, lògicament, no? Ell farà unes aportacions amb aquesta curtíssima carrera, cabdals a la teoria de grups, de conjunts, fins i tot a la Facultat de Matemàtiques, l'única assignatura que hi ha que té nom, que surt el nom, o sigui, la teoria de Galois, és aquesta, l'única assignatura és la que porta el seu nom, i ell demostra, una de les coses que fa en aquesta curtíssima carrera matemàtica, és que les equacions, a veure que parlàvem d'una equació, les equacions normals i corrents, amb una x, doncs tenen la seva solució, les equacions que van a x al quadrat, segurament recordareu que eren una fórmula que ens obligaven a aprendre'ns, no? Bueno, la de grau 3 també en té una de fórmula molt estranya, molt rara, no és útil. La de grau 4 també, que la van trobar als segles XVI i XVII. I ell demostra que les de grau 5, o o superior, no tenen aquesta solució, no existeix cap fórmula, ni algunes que sí, llavors ell estableix les condicions. Això és una cosa dins del model de les matemàtiques que després ha tingut unes conseqüències molt grans. En 20 anys, doncs, no s'hi ha hagut una altra cosa, suposadament per un lío de faldes, això diu la llegenda, de batre's amb dol amb un capità de la guàrdia. En fi, la nit abans es veu que ell va escriure cartes a tots els seus amics perquè, amb els seus avanços, perquè publiquessin tot el que ell havia trobat, perquè ja es veia venir que el dia següent moriria, com efectivament així va ser, no? També aquest personatge també tindria una pel·lícula, buscar un actor ben guapo, no sé, perquè, i fer una pel·li. També és cert que si és mort, no? Si s'ha de morir... Hollywood això no, no... Si no hi ha final feliç, això els costa molt, no? Sí? Bé, em saltem una mica, perquè una mica d'aigua. Bueno, si les matemàtiques hem estat veient aquestes coses del temps, a la Terra, coses molt tremendes, què no faran? Què no faran sobre nosaltres mateixos? Comencem una mica, ara explicaré la proporció d'obra, la nostra butxaca. Què portem a la butxaca? Jo portava la cartera mateix. Què porto a la cartera? Mira, mateix una targeta, aquesta de les bicis mateix. Totes les targetes que porteu a la butxaca, totes tenen aquesta proporció, la proporció àurea. Alt per ample, sempre tenen aquesta proporció. Ho guardo, eh? Sempre tenen aquesta proporció. Aquesta la vam veure l'altra vegada. És la proporció en la qual el llarg dividit per l'alt i el llarg dividit per la suma de tots dos són el mateix, 1,618. El número àuri, que és un número molt conegut, és tan fàcil de fer com fer el quadradet, ficar la punta del compàs aquí al mig, tirar i tenim això. Ara, aquesta proporció àurea, el costat llarg és el costat petit, com el llarg és a la suma dels dos. Bueno, aquesta proporció àurea és la que és el patró de bellesa, representa que quan fas una foto perquè quedi bé, diguem-ne l'objecte de la foto ha d'estar aquí, ha d'estar justament en aquesta proporció àurea. Si aquesta proporció àurea l'anem construint i anem fent quadradets de costat llarg, aquests quadradets tenen el costat de la successió de Fibonacci, que és molt coneguda, no? És una successió que comença amb dos uns i després va sumant. 1 més 1, 2. 2 més 1, 3. 3 més 2, 5. 5 més 3, 8. I així, eh? Doncs si vas col·locant aquestes proporcions àurees, et surt la successió de Fibonacci i et surt una espiral, que és l'espiral de creixement natural que tenen moltes coses, com per exemple les closques dels cargols, els pètals de les roses, tenen aquest creixement amb aquesta proporció. La proporció àurea està nomenadíssima a les matemàtiques i entra en moltes coses a l'art. Les menines estan plenes de proporcions àurees. La cara de la Mona Lisa, de la Gioconda, té la proporció àurea. Aquest quadre d'en Dalí està ple també de proporcions àurees. Ui, ja m'he passat. Vale, això. L'Acròpolis compleix la proporció àurea. Fixeu-vos, la forma de la targeta a lo grande. La Torre Eiffel, el punt intermig, té la proporció àurea. Hi ha un soneto del Rafael Alberti, fantàstic, que diu extrema razón de la hermosura, ley divina, cárcel feliz de la retina, que l'universo, o romànic original, cárcel feliz de la retina, em sembla un vers magnífic, és un vers visual fantàstic. Bueno, doncs qualsevol document, targeta, que portem a la butxaca, guarda aquesta proporció. Què més porto? Què més porto a la cartera? Quartos, ui. Quartos, joder, m'estic passant, eh? Ara. Quartos. El de 500 no el porto. Però he pensat, crec que el fiques, fica un trau. No, per fer un exemple, ostres, fer molt, que es vegi una mica, no? Bueno, doncs el codi que tenen els bitllets resulta que és una forma de comprovar la seva autenticitat. Cada país té un codi que és una lletra i un número. El cas Espanya UB4, França U5, Itàlia S7, ta, 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 ta. Llavors aquell codi que hi ha a tots els bitllets, fixeu-vos que té una lletra al principi i després tot de números. La lletra que correspon al país, hi ha una taula, la taula és més gran, agafa tots els països de l'euro, òbviament, només he posat 5 perquè bueno, no m'hi cabien i no tenia més importància. Té lletres al codi de país i llavors això ha de coincidir amb aquesta cosa. Nosaltres haurem d'agafar tots aquests, podeu agafar qualsevol bitllet que porteu a sobre i passarà. Sumem tots els dígits del número aquest, en aquest cas 0 més 4 més 9 més 9, bla 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 bla, em dona 47. Si em dona una xifra de dos dígits, com probablement serà el sumo entre si, 4 i 7, Si em torna a donar una xifra de dos dígits, els torno sumant de sí i em surt 2. X2 correspon. Efectivament, el bitllet aquest és alemany i el bitllet és bo. No? El bitllet és bo, un bitllet real. Això ho podeu comprovar amb el vostre... qualsevol bitllet que porteu a sobre, això passa. Com el control matemàtic arriba realment a la meva butxaca. Què més coses porto a la butxaca? El DNI, el meu DNI. He ficat el meu directament, perquè com que hi ha aquesta cosa de protecció de dades, dic, poso el meu, jo no el denunciaré a mi mateix, no? I per tant, poso el meu DNI. Bueno, la lletra, la famosa lletra del DNI, que a vegades dius, al súper, no?, que no portes el d'això, diu, no, la lletra ja em surt. La caixa diu, ja em surt. Sí, és que és així, eh? La lletra genera de la següent manera. Tu agafes el teu número de DNI i el divideixes per 23. Et quedarà un número i sempre un residu, no? O sigui, en el meu cas surt 1899 i sobren 7. Aquest residu, aquesta sobra, per dir-ho així, hi ha aquesta taula i senzillament te'n vas i per si ho correspon la F. Això hi ha un petit algoritme que tenen les maquinetes dels súpers i tot això, o de les botigues a vegades, perquè no els donis un DNI fals, i és que bueno, generen automàticament la lletra. Veieu? Doncs això, si voleu fer el compte amb la vostra lletra, que l'hauria de tenir la taula aquesta mà, però segur que si busqueu per internet taula, lletra, DNI o com estigui, dígito de control, penso que en diuen. Vale? O sigui, és una cosa que és molt, molt clàssica també, no? Què més coses porto a la butxaca? El mòbil, com o no? Hi ha una cosa del mòbil que s'ha posat molt, que fan molt, ja em perdonareu això de mal gust que he posat. Hi ha moltes bromes sobre això de l'autocorrector. Quan jo estic escrivint un missatge, el mòbil em corregeix ell sol el que jo estic escrivint, no? Aquesta és una mica de mal gust, ja em perdonareu. En realitat no és cert, perquè el que fa el mòbil és el següent. Jo quan estic escrivint una paraula, ell se n'adona de si m'he equivocat. Per exemple, si jo poso me'n vaig, Z, Arenys. La Z i la A estan molt a prop. Sabeu que el teclat aquest que tenim del QWERTY, el W, això ve de quan les màquines d'escriure van mirar a fer-ho d'alguna manera que tu piquessis una d'un costat i una d'un altre. Que no hi hagués lletres juntes perquè les màquines s'atascaven. Picaves dos botons, dos tecles seguides i les màquines s'atascaven. Llavors van intentar una distribució que fos perquè quan tu, amb una escriptura normal, de paraules normals, doncs tu piquessis un d'un costat i un d'un altre sense, diguem-ne, fer malbé la màquina, no? Això, clar, amb els mòbils ja no té sentit, però tenim aquesta herència dels teclats. Bueno, doncs això, si ell detecta que hi ha una lletra propera a aquesta Z, una Z suelta no té cap sentit, llavors ell te la substituirà per una A, té una petita memòria que recorda les paraules que escrius malament, per dir-ho així, eh? Hi ha gent que escriu, per no escriure què, escriu una Q, o per no escriure per què, escriu XQ, o QQ, doncs bé, en cas, són paraules que en principi no existeixen, però quan el mòbil detecta que les has escrit moltes vegades, ja no te les recorda més, ja no te les corregeix més, ja entén que tu ho escrius així i ja està. Té un petit càlcul matemàtic també, que es diu la distància entre paraules, que és per com que quan detecta una paraula que no existeix, busca quina és la paraula més propera. Aquesta cosa de ser propera o no ser propera, la calcula d'una forma molt senzilla, la distància, que diu distància de Levenstein, que és el número de canvis que necessites per passar del que tu has escrit a la paraula que ell creu. Llavors, de totes les paraules del món, la que estigui més a prop, aquesta és la que t'escriu. Com mesura aquesta distància? Bueno, el número de canvis. Ficar una lletra, un punt. Eliminar una lletra, un altre punt. Canviar una lletra, un altre punt. Llavors et troba la paraula més propera. Si jo, per exemple, escric matemàgiques, que és una paraula que no existeix, lògicament, me la corregirà matemàtiques, perquè la més propera és només canviar aquesta G per aquesta T. A més, la G i la T al teclat també estan molt a sobre, per tant, estic segur que ho corregiria així. Aquest algoritme, els senyors Wagner i Fischer, doncs calcula aquesta distància i que agafa la més propera. Vale? És una altra cosa, veieu, eh? Ens han ficat a tot, eh? O sigui, als quartos, a la documentació, a les targetes, tot això arriba al control matemàtic. Vale. Això qui s'ho hagués passat bomba és aquest personatge, Ramanujan, aquest sí que té pel·lícula. Aquest sí que té pel·lícula, la pel·lícula es diu així, L'home que coneixia l'infinit, aquest és un matemàtic ja, diguem, un matemàtic més recent, senyor Ramanujan, era un senyor de la Índia, que també va morir molt jove, és un origen realment molt humil, és un nen molt rebel, els seus pares van de ficar un policia local, el contracten perquè vagi a escola, perquè si no, no hi va. I quan té 15 anys, arriba a les seves mans un llibre d'aquests de recopilació de teoremes matemàtics, i això el trasbalsa de tal manera que es converteix en una espècie de boig de les matemàtiques, no? Aquesta mena de personatges que dèiem ara, no? Que en lo seu són brillants, amb altres temes els costa molt més, no? Són poc adaptables, no? a la vida. Era el cas realment de Ramanujan. Ell intenta també entrar en una escola perquè és molt pobre, però li dona una beca. Com que és tan desastre, perd la beca amb la tramitació i no pot entrar. Tampoc pot entrar a la universitat perquè, igual que a Galois, suspèn les altres matèries. En matemàtiques els seus profes deien que no hi havia nota prou gran per posar-li, però clar, les de matèria no tenien ni idea perquè no s'hi ficava. No? Llavors ell comença a treballar com a comptable, i com a comptable, evidentment, la feina se li dona molt bé, perquè clar, és el seu, no? Fer compte, i fins al punt que li sobra tant de temps que fa molta investigació matemàtica. A través de la Societat Matemàtica de la Índia fan arribar això a les universitats angleses. Penseu que aquest senyor neix el 1887, estic parlant dels anys 10, més o menys, abans de la Primera Guerra Mundial. En aquest moment la Índia encara és colònia britànica, per tant, pots, diguem-ne, és part del Regne Unit. Això arriba a Anglaterra, això fa que se l'emportin a Anglaterra, és tutelat per Hardy, que és el gran matemàtic de l'època aquesta, i és un senyor que arriba a resultats realment sorprenents, a números, a teoremes. El més curiós d'ell, per això és la pel·li, també es diu així, l'home que coneixia l'infinit, és que té una espècie d'intimitat amb els números realment inaudita, una capacitat sorprenent de fer sumes infinites i coses d'aquestes. Una anècdota molt coneguda, que surt a la pel·lícula també, és que quan ell és una persona amb una salut molt dèbil i està a l'hospital, i el Harvey va visitar-lo i li diu: mira, he vingut amb un taxi i el taxi tenia el número 1729. Diu: ho sento, però no és un número que tingui cap gràcia, ho sento molt. I l'altre li diu: no. Diu: sí, és un número interessant. Diu: és el número més petit que es pot expressar de dues maneres diferents com a suma de cubs. Ostres, realment el propi Harvey es va quedar com totalment astorat d'això, eh? Vale? Bueno, com que tots ens moren i tot això que ja dic que té pel·lícula, anem a fer una cosa una mica més divertida, si em permeteu, que segurament també en Ramanujan s'ho hagués passat molt. Anem a passar això de les probabilitats, que és una cosa molt simpàtica, i que segurament si en Ramanujan hagués viscut unes dècades més, perquè ell, clar, el pilla la Primera Guerra Mundial, s'ha de quedar allà a Anglaterra, i bueno, realment ja crec que mor amb 31 anys o 32, una cosa així, i és, bueno, una vida bastant desgraciada. Realment si hagués viscut més, s'ho hagués passat molt bé amb coses com aquestes que parlarem ara, aquestes de probabilitats i de la sort. Ostres. Vale. Deixem-ho que us expliqui, que segurament aquest cas igual el coneixeu. El cas d'en Monty Hall. Monty Hall és un dels casos de probabilitats, de jocs, de concursos més famosos que hi ha hagut, que és el de el concurs aquest en el qual en Monty Hall era el presentador, és aquest senyor d'aquí, americà. Hi havia un concurs que es deia Fem un tracte. Aquí a Espanya penso que es va dir Allà tu o Dije tu o alguna cosa així. I bueno, era un joc en el qual una de les coses que feien, que va provocar un debat, però de revistes matemàtiques, escrivint-se i insultant-se uns als altres i tal, és això. Intentaré explicar-ho de la forma més senzilla possible. Era un concurs en el qual hi havia un cotxe darrere una d'aquestes portes. I tu triaves una de les portes. Vale. En principi jo crec que tots entenem que tenim un 33%, 1 sobre 3, de triar el cotxe, d'encertar el cotxe, no? I dos terços de que em toqui una cabra. Sí, en principi crec que tots ho veiem, les probabilitats són aquestes. Tinc una tercera part de que em toqui un cotxe, dues terceres parts de que em toqui una cabra. Bueno, llavors què feies? Tu triaves una porta i el Monty el que feia és que ell sabia on estava el cotxe, t'obria una de les portes on estava una cabra. I et deia: vols canviar? Vols canviar de porta? En principi la intuïció et diria que, bueno, jo ja tenia aquest 33% de possibilitats, doncs queda igual, queda igual. Bueno, doncs, per no fer-me l'interessant, la resposta és que sí, que encara que tornem a contradir la nostra intuïció, hem de canviar, i a més hem de canviar clarament. Espera, que passo més, que sortiran més coses. No ho dic perquè si vas fent fotos, al final ja et diré quina és l'última. Per què? Si no, penseu una cosa, si no canviem de porta, quantes possibilitats tenim? Igual, no ha canviat res. Si segueixo tenint una sobre tres, que el Monty m'hagi obert una porta, doncs mala sort. Però què passa si canvio de porta? Si canvio de porta, hi ha dos casos possibles. Una, quines probabilitats? A veure, si jo havia encertat, si aquella porta que jo havia encertat era el cotxe, i canvio de porta, anava a dir: cagat, perquè realment, ostres, he perdut el cotxe. És a dir, si l'havia encertat i ara canvio, fatal. En canvi, si jo havia fallat, i havia triat una cabra, ara què passarà? Passaré a tenir el cotxe, perquè l'altra cabra me l'ha obert en Monti. Per tant, si jo havia triat un cotxe, Ferrari, però si havia triat una cabra, ara tindré el cotxe. Quines probabilitats tenia de cada cosa? Ostres, que vull. Doncs resulta que si jo ara estic en una situació en la que si havia triat una cabra, ara guanyaré el cotxe, tinc un 66%. Tinc el doble de possibilitats canviant de porta. Veieu? Si jo havia triat una cabra i d'això hi ha un 66% de possibilitats que hagués passat, doncs escolta'm, com que el Monti m'ha obert una porta, traient una cabra, al canviar, jo ja tinc el cotxe. Vale? Doncs bueno, això va ser fruit de tot de coses, tot de revistes i tal, explicant-se que no, que si esto, que si l'altre. Bueno, al final la conclusió de tothom és això del Monty Hall, no? Més cosetes, d'aquestes de la sort, segur que us hem parlat de la llei de Murphy. La llei de Murphy, no sé què, amb tot de tonteries, no? Que si una bona cosa últimament sortirà malament, aquesta encara. Que la torrada sempre cau per la cara de la mantega. Que l'altra cua del súper sempre va més lent. Això no ho repetiré, però ho vam parlar l'altra vegada. Jo que la cua del súper heu de ficar-se sempre en el del carro gran, eh? El del carro gran. Aquest va més ràpid, encara que no ho sembli. I bueno, això de la llei de Murphy ha acabat sent com una espècie de, això, d'esprit de contradicció, com si les coses inanimades tinguessin la voluntat d'enrelar-nos i de que passin coses dolentes, no? I ha derivat això en una cosa pues, de broma, no? Una cosa humorística. Bueno, doncs resulta que el senyor Murphy, que és aquest senyor d'aquí, del segle XX, veieu? Doncs existia, i la seva llei també existia, era un enginyer aeroespacial americà que treballava en sistemes defensius. Llavors, amb els sistemes defensius, per dimensionar un sistema defensiu, doncs realment què has de fer? Posar-te amb el pitjor. Posar-te amb el pitjor perquè estàs dimensionant la teva defensa per el pitjor que pugui passar. Llavors, realment, d'alguna manera, la seva llei, si podem dir així, és aquesta, és la de... Un segon. Si hi ha diverses maneres de fer una tasca, doncs segur que algú... Perdó, eh? Que porto lo del crono. No volia tant, no? Doncs segur, si hi ha diverses maneres de fer una tasca i una d'aquestes formes condueix al desastre, segur que algú farà servir aquest camí. Això no és cap broma. Això és una forma de dimensionar els sistemes defensius, de veure que passarà amb el pitjor. I es veu que, clar, a part de que tota la resta de coses tenen explicació científica, no? El tema de la mantega pues, serà perquè també l'altura de la taula fa que només doni mitja volta. O això de la cua del súper o del carril de l'autopista també és una cosa tècnicament explicable, no? Bueno, doncs el senyor Murphy es veu que això no li feia cap gràcia, no? Que la seva llei, que era una cosa útil en el seu context natural, doncs hagués derivat en una cosa de conya i de que tothom parlés d'això d'una forma... Doncs, que ell considerava poc respectuosa, no? Vale. Això seria... Ara parlàvem de... Bueno, que, va, vinga, va, intento fer-ho tot, va. Quan parlem de probabilitats pures, com això del Monty Hall, com aquestes coses que poden passar, o això que dèiem del carro del súper o del Murphy, això sí que es pot expressar d'una forma matemàtica pura, no? Per exemple, l'esperança, que és el càlcul de la probabilitat màxima que passi una cosa, quan és probabilitat pura, surten, podem fer resultats curiosos com aquest, no? Aquests són els cromos, heu fet una col·lecció de cromos, o els vostres fills, o nets, o nebots, o que sigui. I hi ha una fórmula a partir de la qual podríem calcular si el número de cromos de la col·lecció, quants n'he de comprar. L'esperança de quants n'he de comprar. Fixeu-vos que surt una fórmula, una suma. Aquesta suma infinita seria impossible fer-la, però si la n és un valor finit sí que es pot fer, i surt això d'aquí. I fixeu-vos, fins i tot, no sé, una col·lecció d'aquestes de futbol típica de tots els equips que deuen ser uns 300 jugadors, t'has de comprar pràcticament 1.900 cromos, o sigui, realment. Fins i tot, com més gran és la col·lecció, més gran és la relació que hi ha entre els que t'has de comprar, no? Això és probabilitat pura. Què passa? Que hi ha molta gent que d'alguna manera, al llarg de la història, hi ha molts casos que s'ha, diguem-ne, aprofitat d'aquests càlculs de probabilitat pura. Dos exemples, també amb la seva pel·lícula. Els Pelayos, no sé si heu vist la pel·lícula, aquests són uns que van estar en els casinos de Madrid observant durant temps les petites imperfeccions que tenia la ruleta, fins al punt que això generava doncs, uns números que sortien més, uns números que sortien menys, uns certs patrons, quan sortia aquest després podia sortir l'altre, no sé què. No és que fossin infal·libles, però diguem-ne augmentaven les possibilitats de guanyar. Bueno, tant que bueno, van guanyar una barbaritat de diners, els van prohibir l'entrada a tots els casinos d'arreu d'Europa, però quan ja havien pràcticament saquejat tot, tenen pel·lícula que els blanqueja una mica perquè no sé com dir-ho, el cap de la família, doncs ara mateix està processat per un tema de criptomonedes, una estafa i tal, o sigui, és un tio que tampoc no és... Sí que és cert que quan tenim aquest personatge tipus Robin Hood, no?, que van a un casino, que són... i agafen quartos, doncs bueno, es fa com gràcia, no?, però bueno, poder no tant. Hi ha un altre cas que també té pel·lícula, com deia, que és el, això del Blackjack, això de les cartes que hem de sumar 21, que van donar cartes, un grup d'estudiants del MIT, és l'Institut Tecnològic de Massachusetts, que és un supertècnic mundial, anaven en grup i llavors estudiaven, algú memoritzava les cartes que anaven sortint per saber la carta que venia, si era més, si era alta, si era baixa, de la mateixa manera que els pelaios, no era una cosa infal·lible, però augmentava les possibilitats de guanyar i això va fer que també doncs, agafessin. Ara mateix el títol de la pel·lícula no el recordo, no sé què és Blackjack, no sé si és Blackjack o alguna cosa així. I ja està. Què deia? Aquests personatges, quan diguem-ne, roben a un poderós per dir-ho així, és la de Robin Hood, que ens fa gràcia. Però segur que hi ha alguna cosa que no ens fa tanta gràcia, que és quan ens ho fan a nosaltres, no? L'overbooking, un cas que també matemàticament d'explicació. Segurament ho patit, no? Segur que és l'overbooking, que senzillament les companyies aèries venen més bitllets que seients tenen. Això per què ho fan? Bueno, primer perquè és legal. Primer perquè és legal, perquè poden vendre fins a un 5% més de bitllets. Això és legal. I perquè suposen que normalment, seguint el que es diu una distribució normal, que és això, només hi va el 90% de passatgers. Es veu que és així. Que el que és normal, l'esperable, la màxima probabilitat és que hi vagin el 90. Que hi vagin el, no sé, el 85, doncs és menys. Que hi vagin el 95, és menys, tot simètric. Fixeu-vos que la probabilitat de que hi vagin el 100, per exemple, seria aquesta. Anem a fer un càlcul per veure si realment això surt a compte, perquè sabeu que quan a tu et deixen a terra t'han d'indemnitzar bastant fort. Torna-hi. Mirem aquesta. Imaginem un vol de 100 passatgers, de 100 passatgers, per fer un número rodó, vale? El bitllet ens ha costat 200 euros. La companyia ven 101 bitllets. Ingressa, doncs, 200 euros de més, clar. Hem sigut molt llestos, han ingressat 200 euros de més, un bitllet de més que han venut. Però clar, la penalització, que per llei és la màxima, són 600 euros per deixar-te a terra. Clar, això només passarà si van les 101 persones que han comprat bitllet. Només que una falli, aquí no ha passat nada. Quines probabilitats hi ha que hi vagin 101 de 101? Doncs he fet els números amb uns números molt més petits dels que realment fan servir ells, és a dir, el benefici que em surt és menys del que ells tenen, ho he fet d'una forma molt més conservadora, per dir-ho així. Imagina't que hi ha un 20% de possibilitats que hi vagin els 101. Això què vol dir? Que per cada vol, si sempre ho fan, guanyaran 200 euros cada vol, perquè aquests 200 euros són el bitllet de més que venen, però un 20% de les vegades hauran d'indemnitzar amb 600 euros aquella persona que es queda, d'altres vegades no. Això què dona? Que de mitjana, de cada vol, guanyen 80 euros. Penseu que hi ha companyies que fan un milió de vols a l'any. Això és una barbaritat, multiplicat, eh? O sigui, l'overbooking surt rentable? Claríssimament sí, eh? Claríssimament sí. Vale, se m'està acabant el temps, ja acabo. I acabo amb el tema aquest que deia de les paradoxes. Les matemàtiques han volgut formular tot, arribar a tot arreu, a vegades doncs, acaben donant resultats paradigmàtics, no? O paradoxals. Això de la paradoxa de l'amistat, no? Això que diuen els joves, tots tenen la cosa que els seus amics, en plan, estan dient en plan, tenen més amics que jo. Com és possible? Bueno, això estadísticament s'ha arribat a demostrar, és una cosa molt senzilla, les xarxes socials, la gent té una sèrie d'amics, tots molt guapos, molt sensibles, molt feliços, tot és una exhibició de felicitat tremenda, però també el que hi ha és un número de gent, una certa gent, influencers, famosillos o famosos o coses així, que tenen molts amics. El normal és que tu sempre estiguis a la llista, o la gent que té aquestes coses a les xarxes socials, que estiguis a la llista d'algun d'aquests. Per tant, això vol dir que aquests formen part dels teus amics i que la mitjana de tot això que està influïda per això, doncs, òbviament, sigui més alta que el número d'amics que tens tu. Això ho fan servir les empreses aquestes de les xarxes socials per al màrqueting, no? La persona que té molts amics, doncs, bueno, sortir amb unes sabates o posar-se una crema o no sé què, per fer publicitat, no? Jo us diria a qui sigui amic vostre que tingui aquest neguit, que no pateixi. Ja la sociologia també va definir un número, el número de Dunbar, que diu que a partir d'estudis amb primats, amb goril·les i tal, que el número màxim de persones amb qui tenim una relació significativa, és una certa confiança, una certa obligació, més enllà de noms i cares, no? És de 148. Bé, serà veritat o serà mentida, però més enllà de 148 representa que no tenim relacions confiables, no? Paradoxes matemàtiques, i aquesta serà ja l'última cosa més o menys que explicaré, el Quijote. El Quijote és com Edward Simpson ara, no? Tinc un amic que diu que ell sap tot sobre la vida perquè ha vist tots els capítols dels Simpson. Perquè tots els capítols dels Simpson tenen... Qualsevol cosa de la vida té un capítol dels Simpson. Bueno, jo crec que això, 4 segles abans, qualsevol cosa de la vida té un capítol del Quijote. Realment és així. I mira, paradoxes matemàtiques doncs també, no? Resulta que això és el final ja del Quijote, quan el Sancho Panza ja és governador de la ínsula, que ja li han donat la ínsula, no sé què, i llavors per entrar a la seva ínsula hi ha un pont. I en el pont representa que passa això, diu, si alguno pasa por esta fuente, ha de jurar primero a dónde y a qué va. Si juraré verdad, déjenle pasar. Y si dijere mentira, muera por ello ahorcado en la horca. És a dir, si diu la veritat el que va a fer, doncs endavant. Si menteix, el pengen. Bueno, llavors sucedió pues que tomando juramento a un hombre, juró y dijo que para el juramento que iba a morir en aquella horca. Ostres, ara què fem? Perquè clar, si diu la veritat, no l'has de penjar. Però l'has de penjar perquè diu que va morir. Si menteix, no l'has de penjar. Perquè ha dit que moriria i és perquè menteixi no l'has de penjar. Però l'has de penjar també per mentir. És a dir, l'has de penjar i no penjar en qualsevol dels casos. Això van els dels jutges, van a parlar amb el Sancho i li diuen, a mi, perdoneu, és que m'encanta la redacció del Quijote, i li diuen, a veure si ho trobo, pídese a vuesa merced, señor gobernador, Sancho Panza, ¿qué harán los jueces de tal hombre? Que aun hasta ahora están dudosos y suspensos, y habiendo tenido noticia del agudo y elevado entendimiento de vuestra merced, me enviaron a mí a que suplicase de su parte su parecer en tan intrincado y dudoso caso. Al pobre Sancho Panza lo que os digo es, yo soy hombre que tengo más de mostrenco que de agudo, si la verdad le salva, la mentira le condena igualmente. És a dir, és evident que hem arribat a una paradoxa matemàtica que no té solució de cap manera. El Sancho Panza el que els diu és, pues estar en un fil las razones de condenarle o absolverle, que le dejen pasar libremente, pues siempre se ha lavado más hacer el bien que mal. Jo crec que si tota la gent que pren decisions en el món actués com el bon Sancho Panza, doncs potser les coses ens anirien millor, no? Per acabar, i acabo, m'agradaria poder parlar d'algun matemàgic futur. De què seran? Doncs no sé, però el que sí que sé és que molt probablement no sigui matemàgic, sinó que sigui matemàgica. En les últimes dècades hem viscut la irrupció feliç de les dones en tots els àmbits i evidentment també en les matemàtiques. Poso dos noms. La primera, la Maryam Mirzakhani, que desgraciadament va morir amb 40 anys, va ser medalla Fields. A les mates no existeix el Premi Nobel de Matemàtiques, hi ha la medalla Fields, que es dona des de fa moltíssims anys. Mai l'havia guanyat una dona. La Maryam Mirzakhani és una matemàtica iraní que a més va estudiar al seu país, tot el que això significa, doncs ja no, va anar a Harvard a fer el doctorat, i és la primera dona, que la va fer el 2014, que va guanyar la famosíssima medalla Fields. I per posar una actual, l'última guanyadora de la medalla Fields, perquè es dona cada 4 anys, és la Marina Biazovska, aquesta noia, perquè a més és que la medalla Fields només es dona a matemàtics més joves de 40 anys. Per tant, aquesta noia ho va guanyar molt, encara no tenia els 40, lògicament. Aquesta noia va fer uns estudis sobre el que es diu l'empaquetament d'esferes, és a dir, com ficar taronges en una capsa, per entendre'ns, de la forma més òptima. Però no una capsa de 3 dimensions, una capsa de N dimensions. Problema complicadíssim que venia de 4 segles enrere del senyor Kepler, venia de 4 segles enrere i aquesta noia doncs el va resoldre, no? Llavors, en fi, ja està, no us molesto més, només dic que si us heu passat tan bé com jo, o ni que sigui un pi per cent com jo, o un E per cent com jo, un 2,7, o un número auri per cent del bé que m'ho he passat jo, doncs ja serà bo. Moltes gràcies a tots.
Molt bones gràcies a tothom. Abans de passar el torn de preguntes, ja dic que hem trobat una targeta de metro, el bot de tren.
Té la proporció
obra,
eh?
Ja dic que si algú ve, bueno, d'això del Corte Inglés, vull dir, ho comproveu perquè la trobaríeu a faltar, va bé? Bueno, doncs ara ja passem al torn de preguntes.
Hola.
Hola.
Gràcies.
Ah, no.
Gràcies per la seva conferència. Crec que va tres coses molt curioses, que estan molt bé. I llavors la pregunta és si per obrir un àlbum de 300 cromos n'he de comprar quasi 1.900. Hem de comprar loteria, val la pena comprar loteria.
Això si voleu, això ho tenia jo. Voleu que... Bueno, perquè si em doneu un mig segon, la presentació de l'altra vegada encara la conservo i allà hi parlàvem. Llavors, deixa'm un segon. Perdoneu que us estigui ensenyant les interioritats del meu ordinador, però crec que valdrà la pena. És que l'altra vegada és això del Covid i tot això. La cua del súper... A mi això és per les dents. Va, era això. Aprofito ja que estem, Aprofito la presentació de l'altra vegada. Per exemple, la primitiva, que seria el més fàcil. Dir, val la pena intentar, perquè és el que segurament dona més quartos, no? Clar, d'encertar el primer número, tinc 6 sobre 49. Sí, estem d'acord? Tinc 6 números que jo he jugat sobre 49 que té. D'encertar el segon número, jo ja només tinc 5, perquè ja m'hagués gastat, i me'n queden 48. 5 sobre 48. Del tercer número tinc 4 sobre 47. Això és la probabilitat que s'ha de multiplicar, tots aquests valors. Surt això d'aquí, Surt 0 com a tal. És la probabilitat que caigui un meteorit sobre la Terra. És això. El que passa és que si és veritat que la probabilitat d'encertar amb menys números són una mica més. D'encertar-ne 5, bueno, no crec que sigui gran cosa, però... D'encertar-ne 5 és aquesta, i d'encertar-ne, per exemple, 3, doncs ja tindríem un 1,7%, que ja encara és una mica més potable, no? Si fes el càlcul, això de l'esperança és la probabilitat de que passi una cosa pel valor. Llavors, què seria si jo jugo, seria això. La probabilitat de que jo guanyi el 6 pel premi del 6, que un premi mitjà seria aquest, la probabilitat que guanyi el 5, per el que val el premi de 5, doncs bueno, si fas tots aquests productes, em surt 80 cèntims, la posta costa 1 euro. No, vull dir que l'esperança de lo que jo guanyaré jugant 1 euro és de 80 cèntims. Per tant, en principi, matemàticament la resposta seria no, no juguis. Però, oi, si l'encertes. Clar, és que mireu que no.
Molt agraït per la seva conferència. Jo fa temps vaig llegir un llibre, crec que recordar que se'n deia...
L'home
que calculava, que era d'un àrab, que era molt maco, era molt divertit.
Malbatahan, és la...
Doncs la pregunta és, l'aportació dels àrabs a les matemàtiques.
Fantàstica, l'aportació dels àrabs a les matemàtiques i sobretot això que deia, un dels personatges mítics és el... Quan té la paraula guarisme, ve d'Al-Khwarizmi, que és un matemàtic àrab, que és el gran matemàtic àrab, també anterior a la mitjana, i gràcies a la invasió de la península, doncs això ens arriba a nosaltres, i després les traduccions són absolutament claus. El sistema decimal que volia fer en el papa Silvestre ve dels àrabs. Aquesta és una de les coses per les quals amb ell l'acusen d'infidel, per dir-ho així, no? Per haver utilitzat el resultat dels àrabs. O sigui, absolutament capital, juntament amb la dels hindús. Però sí que és cert que és una d'aquestes coses que queda com passada des del nostre punt de vista occidental, tenim tendència a arraconar coses d'aquestes. Posa una mica d'altra presentació. Digue'l, sisplau.
Sí? Sí, bona tarda. Dues preguntetes. Com multiplicaven els romans i qui i quan va implantar la base 10?
La base 10... Com
multiplicaven? Primer, com si és que multiplicaven els romans amb les seves xifres romanes? No?
La seva multiplicació... Ostres, ara podria treure una altra. La seva multiplicació, en principi, no estava formulada com a tal. Era com una suma. I el tema de... Perdona, l'altra pregunta era...
Sí, qui i quan va implantar la base 10?
Com deia, l'intent del Silvestre, del Papa Silvestre, no va ser infructuós i clarament va ser en Fibonacci. La successió de Fibonacci, cap a l'any 1200, més o menys, que és la seva època. Com deia, l'edat mitjana té molt mala fama amb això, però hi ha un personatge clau, que és en Fibonacci, i en Fibonacci sí que és el que introdueix això, i sobretot per aquesta cosa, ni que sigui de... escriure els números. De nou he d'escriure 344, però la gent era reàcia a l'època del Silvestre encara perquè deien que això donava estafes, que això generava estafes, que si escrivies els números amb números això podia ser una estafa. Bueno, francament no sé ben bé per què, però bueno.
Ara, jo tinc una pregunta, no cal el micro.
Ja et sento bé, sí.
Sí. Jo és que l'altra vegada que vas venir no ets vaixer i vaig fer altres coses. Avui he après que vau descobrir quina cua havíem de fer als supermercats. No, però m'he quedat amb el dubte de en quin carril de l'autopista m'he de posar.
Ah, no, això no, això no tenia. Però t'anirà bé, m'anirà bé, és igual, no, t'ho explico de paraula, no cal que posi perquè trigaré més a posar la presentació que una altra cosa. Quan començo per la cola del súper perquè ho entendràs millor. Quan nosaltres estem a la cua del súper i veiem això, realment el que ens fa perdre temps, encara que no ho sembli, quan hi ha un carro molt gran, estàs fent pipip, 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 això no té error possible. En canvi, quan l'error es produeix en ai, que m'ha caigut la tarja, ai, que no trobo no sé què, ai, que no funciona no sé quantos. Per tant, com més vegades tu et sotmetis a possibles incidències, pitjor. A més, els fets de que el que li passi a la persona que va davant, darrere, són fenòmens totalment independents, es diu cadenes de Markov, es diuen que són elements totalment independents entre si, això fa que el que t'interessa és sotmetre't el menor número de vegades possible a possibles incidències. Per això t'interessa el carro que va ple. I per això, el carril de l'autopista, el que estava dient, més aviat, no tant això era només una broma amb la llei de Murphy, per exemple, ho dic per aquí per la Nacional 2, per exemple, a vegades tenen la gràcia d'obrir un tercer carril. Si aquest tercer carril no l'obres durant suficient temps, en el moment de l'obertura, i sobretot en el moment del tancament, és quan es produeixen, ai que bé aquest, ai que no sé què, totes les incidències es produeixen quan s'obre el carril i quan es tanca el carril. Què passa? Que si la distància entre l'obertura i el tancament és massa petita, el que fas és empitjorar el trànsit, i segur que això ho heu notat, no? Doncs, bueno, és una d'aquestes, no? Ve del fonament aquest, que si estàs amb el costat sotmès a aquestes possibles incidències, doncs és quan estàs amb la cua pitjor, en el carril pitjor, tot això, no?
Marcos,
digue'm.
La propera vegada torna, i no tardis dos anys o tres.
Bueno, l'única cosa és que, quan... segur, qui tingui d'aquí unes dècades segur que parlarà de dones matemàtiques. Això és l'únic que tinc segur.
Molt bé. Sobre l'hora... El canvi dels horaris, que no deixen de ser també números,
sí.
Matemàtiques, no? I que és una cosa també matemàgica. Què hem de fer amb aquesta hora que... d'aquí dos dies ens la canviaran i d'aquí mig any han de tornar altra vegada?
Ostres, això sí que...
No.
Això sí que no sé té massa a veure amb les matemàtiques, però...
Home, sí, no deixen de ser números, clar, però... Sí. Números, 60 segons, aquells 60 minuts...
Aquí ja tinc una opinió més personal,
sí,
perquè això depèn... Estarà, si volem fer algun càlcul, seria el del càlcul de la despesa energètica, no? Que seria el de... Però clar, com que nosaltres vivim... d'una manera, altres països viuen d'una altra, i això és un càlcul de tota Europa, no sé realment on estaria l'equilibri, això ja no ho sé tant. Però m'imagino, o sempre han justificat, que això es feia per un tema de despesa energètica, no? de que el sol sortís abans, però no sé si... Francament, aquí no hi entro massa.
Surt abans, però també se'n va...
També se'n va abans, clar. Per això, un país llatí, que nosaltres el que fem és estar al carrer fins a les Hores Santes, segurament ja ens va bé. Però clar, a Suècia, que a les 5 de la tarda estarà 20 sota 0, doncs no sé, ja dic que això ja és més una cosa d'opinió personal, però no sé què dir. Estem?
Hi ha més consultes? Doncs donarem per acabada la conferència.